Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Vermella, un podcast del doblatge en català.
I saps com en diuen de la quarta lliura en formatge a París? Fan servir el sistema mètric, no saben què cony és una lliura. Ni diuen rovellada en formatge. Un Big Mac és un Big Mac, però ells en diuen la Big Mac.
Tinc 63 anys i estic enamorat per primera vegada a la vida. No sé a vosaltres, però a mi això em reconforta. És bo saber que corre pel món. El penjat s'ho pren amb calma per tots nosaltres. Recoi. Li desitjo que arribi a les finals.
Avui tenim amb nosaltres a un dels actors més prolífics i que en més sèries i pel·lícules ha participat en el doblatge en català. Ha sigut la veu, entre molts d'altres, de Jack Nicholson, Liam Neeson o Tommy Lee Jones. Jaume Comas, moltes gràcies per ser avui aquí.
Hola.
Què és per tu el doblatge?
El doblatge és mitja vida. Ha estat mitja vida, mitja... La meitat de la meva experiència professional ha sigut el doblatge. Per més que hagi fet moltes feines molt diferents, però, i tot i que és una feina complementària de l'actor, però ha sigut fonamental, ha sigut un plaer moltes hores.
Com vas començar en aquesta professió?
Vaig començar justament quan va aparèixer la televisió en català. És a dir, havia tingut alguna oferta abans. M'havia doblat alguna vegada en alguna pel·lícula en què jo participava, havia sortit com a actor, però d'una forma regular, sèrie, professional, quan va aparèixer TV3. És a dir, va aparèixer TV3. La idea, suposo que devia ser de rescatar la gent que fèiem teatre en català. Va ser relativament bastant ràpid.
Per tant, tu venies del món del teatre.
Sí, sí.
I recordes el primer doblatge on vas participar?
Sí, recordo una primera experiència desastrosa perquè no veia res, estava descol·locat.
On va ser?
Em sembla que va ser Parlo Films, Parlo. I potser em va convocar el Pep Torrents i no vaig entendre de què anava i és com si estigués d'esquena a la pantalla. Vull dir que va ser bastant un fracàs. Però tot i així, després me'n vaig anar sortint. Vull dir, sí.
Clar, perquè la tècnica del teatre, comparada amb la tècnica interpretativa del doblatge, diguem que és diametralment oposada, gairebé no té res a veure.
Sí, hi ha una cosa que, esclar, t'has de ficar dins un personatge, no ets tu, has de reconèixer això, l'itinerari emocional de la situació, però, esclar, amb el doblatge t'expresses només amb la veu, no tens la presència escènica, no tens el gest, no tens la mirada, només tens veu.
No has d'arribar a l'última fila.
No has d'arribar a l'última fila i no t'has de preocupar d'aixordar a la primera, no?
Amb l'arribada de TV3, com comentaves, va arribar el doblatge en català. Una de les primeres sèries que es van doblar va ser Magnum.
Magnum.
El 10 d'abril de 1984 es va estrenar el primer capítol i a la sèrie tu eres Enric,
sí,
l'amic i excompany de Magnum a la guerra del Vietnam.
Però si al cap de 10 minuts d'estar amb en Higgins ja em comença a picar tot.
Però si és per una bona causa.
Oh, i tant! El fons d'ajuda en Thomas Magnum.
Érem tot un equip, no? Hi havia el José Luis San Salvador que feia de Magnum, que era una veu recuperada del doblatge en castellà. Hi havia el millor actor que hi ha hagut en el doblatge, que era el Joaquín Díaz, que no era la millor veu, però sí era potser un dels actors més dúctils que hem tingut a la professió. El Lluís Marco, que feia aquest personatge que era el pilot de l'helicòpter. I el meu era un personatge que no m'anava massa a mi, perquè era un tap de bassa, que havia de tenir una veu una mica més aguda, que tenia aquesta voluntat de ser com un tenia el complex de baixet, no? Però el Joaquim Díaz, jo recordo que durant una època, abans d'arribar a fer el Magnum, em donava tota mena de personatges. O sigui, volia que jo fos dúctil i va ser un aprenentatge molt dur. Molt dur, però li estic molt agraït en el Joaquim Díaz, perquè em donava un galant, em donava un tipus, no sé, feia un gras com el Víctor Buono, feia un galant, feia un còmic, feia un barba, feia un vell, feia un jovenet.
I què és el que més vas aprendre d'ell?
Això, justament el repte d'haver de canviar, de transformar-te. Després, esclar, potser he anat derivant o a fer personatges, el que en diuen el galant madur, no? Però l'etapa aquesta del Joaquim Díaz per mi va ser molt profitosa, molt interessant.
En Magnum era un personatge que era un investigador privat i estava interpretat per l'actor nord-americà Tom Selleck, que inicialment el va doblar, com comentaves, José Luis San Salvador, però després es va canviar per l'actor Jordi Royo.
Oh, Jordi, sí.
Això va crear un cert enrenou en l'època i entre el públic.
Sí, no ho sé, entre el públic, però per nosaltres sí que va ser... Va haver-hi un canvi d'estudis, em sembla.
Què va passar?
La primera sèrie, o la segona, la primera tongada que vam fer, la vam fer en un estudi, es va parar i després es va passar a un altre estudi, justament perquè no sé exactament qui és el que va anar a parar. Potser el José Luis San Salvador, tenia com un contracte amb els altres. No ho sé, ara t'estic dient potser una mentida, eh? Però va ser un problema de passar d'una competència a l'altra de l'estudi on es feia la gravació. Jo recordo que va haver-hi bastanta tensió i que ho fèiem en banda part, perquè va haver-hi un conflicte de tirar-ho endavant o de tirar-ho endavant. Va haver-hi una setmana esperat.
Què vol dir banda part?
En banda part és això, vull dir...
Cadascú sol.
Cadascú
al faristol i després es mescla tot i s'ajunta.
No coincidint en el micròfon, sinó fent això com... Exactament, sí, sí. Once in every lifetime comes a love like this. Oh, I need you, you need me. Oh, my darling, can't you see? Els joves. Darling, with the young.
El 9 de febrer de 1986 es va emetre el primer capítol dels joves. El misteriós Mike l'Enrotllat, que és el que feies tu.
Sí.
Recordes els joves?
Oh, els joves va ser un doblatge esplèndid. Ens ho vam passar molt bé, vam riure molt.
Clar, perquè de fet era una sèrie que
de
era
Destroyer.
Una bogeria absoluta en aquell pis de les primeres així sitcoms estracanades de la BBC, que si no hi havia una bomba al mig del menjador, sortia una grua i destrossava la paret, després tenien la música en directe de diferents grups de l'època al menjador de casa seva. Per què creus que va marcar tant el públic jove en català?
Allò era una novetat extraordinària, era... O sigui, tothom anava descordat, allò era un... També vam tenir el repte lingüístic, vull dir, ja tota l'etapa aquesta, el repte lingüístic, i els joves va ser una prova del nou per veure què era assumible per part de TV3, i teníem alguna censura, vull dir, rara. Vull dir que
Sí? Recordes alguna cosa especial amb els lingüistes que estaven a la sala?
No per part dels lingüistes, ja. Els lingüistes eren valents, eh? Els lingüistes eren valents, però una vegada havien fet la feina i, no sé, hi havia algú que parava l'orella i intentava treure alguna paraula gruixuda. Vull dir, perquè no s'atrevien a més. Però és que, veient com eren els joves, era lògic que reflectíssim una mica la vida que feien aquells actors en aquell plató que el destrossaven completament.
Mira, Vivian, no et voldria ofendre, però si tires aquesta paret et carregaràs la casa sencera. I el meu adredor i la col·lecció de passaports, què?
Hi ha una carta de l'Ajuntament!
Quina carta? Claredat, Vivian, explica'ns-ho!
Va ser una sèrie que va marcar un abans i un després.
S'ha més moltes vegades, i amb diferents generacions ha estat ha estat un si no un referent, vull dir, no sé, una referència bastant recurrent, no?
Una altra sèrie mítica dels inicis de TV3 va ser A Cor Obert. Tu vas fer un dels protagonistes, el doctor Wayne Fiskus. Uh-huh. Va ser una sèrie que, de fet, vas acabar dirigint.
Sí.
I també molt recordada, no?
Sí.
Què et ve al cap de Cor Obert?
Va haver un conflicte també al final.
Què va passar? Què va passar?
Perquè jo era el negociador justament en el, amb un dels convenis i em van recusar els empresaris i jo vaig sortir per la porta de servei.
A tu et van recusar, tu? No et
van volien recusar com a negociador. I em vaig enfadar com una mona. Sí. Però la sèrie estava molt bé. Era d'aquestes sèries d'hospital que tenia molta gràcia perquè era una mica amb aquesta tècnica de la càmera com la cançó trista de
Hill Street.
Hill Street, que la càmera es va desplaçant, vull dir, va passant d'un personatge a l'altre i vas caminant tu amb la càmera. I en aquest també, com que era un hospital que, a part, hi havia altres coses, però el servei d'urgències, doncs també passava una mica això com a la comissaria. És a dir, que això era molt interessant.
De fet, hauria ser de les primeres sèries, per no dir la primera, en un hospital.
Sí, sí. Sí, jo recordo que sí, és de la que recordo més, potser perquè hi estava implicat, no?
També vas fer una de les sèries de dibuixos animats més mítiques que recorden del Club Super 3 dels anys 90, Les Tortugues Ninja.
Són les fabuloses tortugues ninja, són les fabuloses tortugues ninja, són les fabuloses tortugues ninja, herois de mitja closca, els més forts.
Som... Fabulós, fantàstic, anem de corcoll i aquest cap filany té ganes de fer-la petar. Cap de nosaltres no està segur mentre Namato Yoshi i les seves tortugues rondin per les clavegueres.
Les tortugues van endavant!
I és que tu feies el dolent, en Trinxan.
Sí, el Trinxan. Avui era molt dolent, eh?
En general, t'agrada més fer el bo o el dolent de la pel·lícula, o en aquest cas de la sèrie de dibuixos?
Sí. Ma, els bons, que si són massa endolcits, no són massa interessants, no? No, sempre diem que un personatge dolent sempre té una situació, vull dir, interessant, vull dir, perquè vol dir que ha d'expressar alguna cosa insòlita, no?
Les Tortugues Ninja també va ser tot un fenomen entre els infants i joves de Catalunya, del Club Super 3. Tu ho vas notar
després? Tu creus que s'ha mort les Tortugues Ninja o han desaparegut ja? O...
No ho sé, però...
Però no és com els joves que han anat sortint, no? Diverses...
No sé si ens
han de fer, però... Hi ha diferents edats que la recorden. Però sí, com... Les Tortugues Ninja va ser un impacte molt important, però no sé si la flama s'ha anat apagant.
No, s'ha anat actualitzant amb el temps. Després van venir la sèrie de pel·lícules.
Clar.
Després, últimament, també n'han fet alguna versió més digital de les Tortugues Ninja.
Sí.
Però, déu-n'hi-do, jo crec que encara recorden. A més que...
Van fer molts capítols, eh? Molts, molts capítols. La vaig acabar dirigint, també.
I dirigir en animació és diferent que dirigir una sèrie o pel·lícula normal?
Sí. Sí, hi ha certs matisos, sí.
Per exemple?
Sí. Pots estrafer, pots anar més als excessos, no? Pots anar més als extrems de la veu i de les intencions.
Uh-huh.
És més sal grossa, no?
Pel teu tipus de veu, quins personatges t'han donat al llarg de la teva carrera?
Galants... De tota manera, hi ha una actriu que és molt amiga meva, la Pepa Arenós, que sempre diu, però tu ets un actor còmic. I sí, en el teatre a mi m'agrada fer també una mica el pallasso, però no me n'han donat massa de pallassos, no me n'han donat gaires. Perquè, esclar, com que tinc una veu una mica timbradeta, aleshores no és una gran veu, però és una veu timbrada... Doncs...
Què vol dir timbrat en l'argot del doblatge?
És això de... això que sents, no? De que hi ha com una certa vibració,
Que les cordes vocals vibren, no?
Sí.
Vibren més que no pas si és més...
sí, que no és seca.
O, i no hi ha tant d'aire, no?
Sí. Però és clar, vol dir que és clar, potser és una veu més de galant i potser em forcen també a fer més greus, però a mi m'agrada molt fer si no de pallassos, si de personatges, vull dir que estan al punt del còmic.
Més però divertits.
També soc, sí.
Home, a veure, si no tinc mal entès, vas fer Groucho Marx?
Sí.
A l'Hotel dels Embolics?
Obri la porta! En Wagner, Faker, fica't al llit, fes veure que estàs malalt!
Afanya!
Tu, Christine, seu al costat com si fossis la infermera. Fica't al llit, ràpid! Un moment! Treu-te el plàtan de la boca!
On és el iode? Recorda que té el xarampió!
Deixa't estar de xarampions, ara té la solitària!
Obriu la porta!
És un galant, eh? El Groucho Marx és un galant. El que passa que fa riure. Però ell no fa de pallasso. Ell va... Sí, però... és a dir que tira pel dret, no? I és un seductor, i és no sé què. El que passa que són uns guions molt brillants. I les rèpliques fan molta gràcia. Però en el fons és un galant.
Que aquesta pel·lícula és de l'any 1938. Ah. Joan Pera era Chico Marx i em sembla que també la va dirigir ell. Un doblatge, per cert, que no està disponible enlloc en cap plataforma, com també passa en molts d'altres doblatges en català. Què opines d'això?
Malament, malament, clar. Perquè hem fet molta feina, esclar. Va haver-hi una època també que recuperàvem pel·lícules històriques i és un doblatge que també... És clar, vull dir, també no, hi havia un doblatge castellà anterior i nosaltres quan fèiem aquest doblatge cap als anys 90, és clar, ho fèiem més des de l'òptica més recent, és a dir que hi havia una certa actualització de la manera de dir i de la manera d'interpretar. I ens acostava més a la veritat en algun cas si els repartiments eren bons, no teníem tantes veus com tenien en les bones èpoques en castellà, però també hem fet feines molt ben fetes.
I per què creus que passa això, que no es poden trobar alguns doblatges en català?
Doncs no ho sé, perquè l'estudi que ho devia fer... Perquè TV3 tampoc no ho té?
No, potser sí ho té TV3, però n'hi ha moltes doncs, que no, però tampoc no les emeten.
Em deixo esperat, però...
No estan en cap plataforma, tampoc.
És horrorós. No poden
accedir...
estiguin en cap plataforma, esclar, ja ho entenc. Però entrem potser en aquesta cosa de si no hi ha comercialització possible, que entrem en una fase de desprestigi de la llengua, que és molt bèstia.
Com veus el futur del català o del doblatge en català de la llengua?
No sé, no voldria ser pessimista, però és dur, ho veig fumut, perquè segons com hem fet alguna reculada, no hem progressat més, no? Jo, esclar, recordo que els primers anys de TV3, del doblatge en català, hi havia aquesta cosa de crear un llenguatge actual, viu, cinematogràfic, és a dir, popular, però sense baixar el llistó, és a dir, que si hi havia alguna cosa com, per exemple, els Shakespeare que fèiem de la Royal, tinguessin un nivell alt, no? És a dir, que els registres... tocar tots els registres.
És a dir, es van doblar obres de teatre de la Royal Shakespeare Company?
Sí.
En català?
Sí, sí, tota la sèrie. Sí, 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 sí.
I quins títols hi havia de William Shakespeare?
Sí, sí, de William Shakespeare. Jo recordo que jo vaig dirigir el Hamlet, i el Hamlet era el Derek Jacobi, i el feia el Ricard Solans. Jo feia l'Horaci, i l'Ofèlia era l'Angelat.
La Marta Angelat.
Vull dir que i era un repartiment fantàstic, vull dir, i estava molt bé. Va haver-hi una sèrie de Shakespeare's que els va dirigir i supervisar artísticament, no des del punt de vista del doblatge, sinó de la interpretació, l'Esteve Polls. O sigui, els actors que van fer Shakespeare sí que venien del teatre.
I éreu uns quants que vau fer tota la sèrie.
Sí, sí.
Això
eren les traduccions de l'Oliva. Que...
adaptades després, no?, a la imatge i al material que venia.
Sí, sí.
De fet, tornant una mica al tema de la veu, també has doblat a Tommy Lee Jones,
sí,
unes quantes vegades, com a la pel·lícula US Marshals.
Aquest perímetre s'ha d'estendre riu avall, des de Brookport fins a Mount City. Tots els ponts del riu Ohio, des de Golconda fins a Metrópolis i fins a Cairo, s'han de tancar.
Que precisament no té una veu gruixuda, diguem,
no.
Tommy Lee Jones. Tu l'escoltes en original, no?, i té més aviat una veu nasal, no? També és curiós, això.
Sí, sí. És que en el doblatge t'has d'adaptar. Ha d'haver-hi una certa intuïció a nivell imitatiu. No s'ha de ser imitador, perquè hi ha grans imitadors que, és clar, que composen un personatge i aquests grans imitadors que coneixem últimament, però no necessàriament són bons dobladors. És a dir, la imitació de la interpretació no necessàriament és una cosa externa, o és identificar la mateixa veu, la mateixa manera de dir de l'original, sinó que has de traduir una mica el sentit, i de vegades no necessàriament ha de ser una veu exacta, no? Uh-huh. Sinó que has d'agafar l'ànima del personatge.
Un altre dels actors que més vegades has doblat ha sigut Liam Neeson.
Sí.
Com, per exemple, a la llista de Schindler.
Això és d'or. Dues persones més. Me n'hauria donat dues, o almenys una. Me n'hauria donat una més. Hauria pogut treure'n una altra.
Ah, aquest va ser un plaer fer el Neeson, sí, sí, sí.
Quina ànima té el Liam Neeson, tu que l'has doblat tantes vegades?
És un actor anglès. Sí, justament jo he fet actors anglesos, també. També he fet americans, eh? Però el Neeson és el típic actor anglès que després ha fet moltes coses als Estats Units. Però és un actor complet, d'aquesta família que s'agafa la feina molt, molt a fondo, no?
I ell sí que té una veu ben gruixuda.
Sí, sí. Té una veu molt, molt ben projectada, molt directa, amb molta força. I també té un punt que a mi m'agrada, perquè també podria ser un actor còmic. Encara que no fa papers còmics, però també ho podria ser.
La llista de Schindler, de fet, és una de les millors pel·lícules de tots els temps, de l'any 1993, que a més va aconseguir 12 Oscars, incloent-hi el de millor actor. Per ell mateix. Sí, què recordes d'aquell doblatge? Ja l'havies vist anteriorment? Va arribar més tard en català o no?
Sí, va arribar... No, em sembla que no. Em sembla que va ser bastant paral·lel, eh? Es va estrenar bastant al moment. Si no, potser hi ha un petit decalatge, però vull dir que no va ser molt diferent. En castellà és una bona feina. I en català, jo penso que van fer molt bona feina. Van fer molt bona feina. El va dirigir el Quim Roca. Nosaltres fèiem... Això es va fer Sonobloc, a l'etapa de Roger de Flor, que, de fet, hi havia pocs doblatges de 35 en català. En fèiem molt pocs, i aquest va ser un dels pocs que van fer en aquella època, que en feien poquíssims.
De 35 vol dir que s'estrenaven directament en cinema.
En cinema.
Per tant, va ser una de les...
En pantalla de cinema gran.
Que, de fet, una curiositat, i és que a la llista de Schindler, com en moltes altres ocasions, vas coincidir amb l'actor Josep Maria Ullot,
sí,
on ell feia un dels militars de l'Alemanya nazi. Què recordes d'ell?
L'Ullot és un referent, perquè amb la Montserrat Miralles o... el Josep Maria Ullot eren els directors de Sonobloc, que era com l'estudi important, no? L'estudi de pes. I justament ells Ells eren els que havien negociat i fet i tenien l'experiència per tirar endavant el 35, a les pel·lícules de 35, i estaven en contacte amb el servei de lingüístic de la Generalitat, i aleshores que posava això, no? L'Ullot és important perquè ens remet a tota aquesta etapa en què nosaltres vam lluitar, vam crear una mica el to, la manera de fer del doblatge, dels nous actors que s'incorporaven, aquest aprenentatge ràpid, però tan vertiginós, diria, que treballàvem amb infinitat d'hores, i l'Ullot és com una mica el cap de colla, en certa manera.
El governador ha demanat ajuda federal al president perquè puguis actuar amb el primer batalló i el 8è d'infanteria. Necessitarem els índexs de transmissió de tots els possibles portadors, insectes, fauna marina, animals, humans. Si aquesta cosa s'escampa, hem de saber cap on va i quan triga a arribar-hi.
Josep Maria Ullot va ser un dels actors i directors més prolífics del doblatge en català. Va néixer a Barcelona l'any 1944 i en l'àmbit teatral va conèixer Ricard Solans i Mercè Sampietro, que el van introduir en el món del doblatge. Va entrar a la professió com a ajudant de l'Arseni Corcelles i, mica en mica, va anar adquirint la tècnica per interpretar personatges. Un dels primers doblatges en català on va participar va ser el de la Guerra de les Galàxies. Ell era Alec Guinness, que interpretava el Jedi Obi-Wan Kenobi.
La força és el que dona l'energia als Jedis. És un camp d'energia creat per tot el que viu. Ens envolta, penetra dintre nostre i manté unida tota la galàxia.
Un dels actors més populars a qui va posar la veu va ser el canadenc Raymond Burr, protagonitzant dues sèries molt exitoses. Primer Ironside i després Perry Mason, esdevenint així un dels personatges més recordats pel públic català.
No és veritat que si la senyoreta Street hagués assumit la direcció de la Fundació hauria descobert el seu secret i que, per tant, també li feia nos a ella, a més d'en Gordon? I que vostè va matar en Lynch amb el revòlver de la Catherine i la va fer servir de quartada per justificar on es trobava aquella tarda?
També va doblar grans actors de Hollywood com Brian Dennehy, Anthony Quinn, Christopher Lee o Sean Connery, com a la pel·lícula Indiana Jones i l'última croada, en el paper del doctor Jones.
La recerca del Graal no és arqueologia. És una cursa contra el mal. Si cau a mans dels nazis, els exèrcits de les tenebres es faran els amos de la Terra. Que no ho entens?
Però un dels actors a qui més vegades li va posar la veu va ser Gene Hackman, a qui podem escoltar fent del president dels Estats Units a la pel·lícula Poder Absolut, de l'any 1997.
No ho sap ningú com em sento. Amb tant de poder que tinc, i no puc ni ajudar el meu millor amic. Tu i jo sabem més que ningú que, si sóc on sóc, és gràcies a en Walter. I ara que necessita ajuda, el tinc ben abandonat.
Com a director, va dirigir alguns doblatges, com el de les sèries Veïns, Dancing Days, o la sèrie d'animació Ranma. La seva dona, Lourdes López, i els seus tres fills, Marc, Marta i Lara Ullot, també es dediquen a la professió i són actors i directors de doblatge. Va morir l'any 2019. Per tota la seva trajectòria i la gran quantitat de personatges que va interpretar, va convertir-se, sense cap mena de dubte, en una llegenda del faristol del doblatge en català.
Ell i jo vam fer tots els capítols d'una sèrie que recordaràs que era el del Raymond Burr, Perry Mason. És a dir, la Montse Miralles, el Ullot, que feia el Perry Mason, i jo, que feia el Paul Drake. I hi havia una frase que sempre repetia, que era un embarbussament difícil de dir, que era Agència de Detectius Drake. Aquestes Ds i aquestes... Agència de Detectius Drake. I Paul Drake. I van fer, no sé, una tirada bastant llarga, no sé si era no sé quants capítols hi havia, però...
Després va haver el retorn de Perry Mason, no?
Sí.
Van fer uns quants, vull dir que...
El retorn, sembla que el fill del Paul Drake, perquè el Paul Drake s'havia mort, i el fill el feia el Jordi Brau.
Ah, fixa't.
Que feia de detectiu amb aquest novi, amb aquesta nova tongada, no, de Perry Mason.
No, una curiositat més amb Josep Maria Ullot, i és que ell i tu vau doblar el mateix actor, Brian Cox, que és l'actor protagonista de la sèrie Succession, d'HBO, en diferents ocasions. Tu a Braveheart i ell a Match Point. Entre els actors de doblatge hi ha malestar? Quan un actor que tu havies doblat després el fa un altre...
No, jo sempre m'he agafat bé. I és clar, sí que hi ha uns actors... Jo sempre he fet, per exemple, el Roger Moore.
Bona tarda. Em dic Bond. James Bond.
Excepte una vegada que el Roger Moore el va fer el Jesús Ferrer. Però tots els altres en català sembla que he sigut l'únic.
Totes les de James Bond, per tant.
Sí, totes les de James Bond. Però hi ha una de James Bond que la fa el Jesús Ferrer i jo feia l'antagonista, que era el Christopher Walken.
Clar, llavors no podies fer de sí. Roger Moore i ho vas decidir tu o t'ho van
no,
proposar
perquè,
per aquí?
Em sembla que la pel·lícula la dirigia ell
clar,
ell es va donar.
Va aprofitar, no?
Es va donar. Però a mi no m'ha importat, vull dir, que de no fer un personatge, un actor, i l'hagi fet un altre. Per exemple, el Robert De Niro, la meitat en català, en castellà els ha fet sempre el Ricard Solans, però la meitat són d'ell en català i l'altra meitat és meva.
Tu, per exemple, del Robert De Niro sí. Vas fer Els pares d'ella.
M'he fixat que miraves aquest trasto quan hi he entrat. És un antic polígraf. Per què no el proves?
Ah, no cal.
Home, serà divertit, t'ensenyaré com funciona. Te pateixis, t'agradarà. Has vist alguna vegada una pel·li porno?
Sí, Els panes d'ella.
Que també veu una pel·lícula
les
molt...
Les cartes a Iris o...
Sí, molt, molt recordada, no?
Sí, també... o vaig fer aquella del... El del boxador, no? El
toro?
El toro...
Salvatge.
El toro salvatge. O... Sí,
és l'actor que més t'ha agradat interpretar, Robert De Niro?
A mi l'actor que més m'ha agradat interpretar i no l'he fet massa... M'ha agradat, Robert De Niro. Jo diria... Com es deia? Sí, Albert Finney. Oh, quin gran actor.
Ara ja conec el secret del monstre. El seu mirall és viu. La màscara només és un captador d'energia, com ara una mena de bomba. L'alquimista roba l'ànima de les seves víctimes en el moment mateix que les mata.
A Gerard Depardieu l'has doblat moltíssimes vegades, més d'una vintena, com per exemple a la pel·lícula francesa Vidocq de l'any 2001. Té alguna peculiaritat especial doblar del francès?
És molt francès. És molt francès. Ara s'ha engreixat, no el tornaré a doblar mai més.
Per què?
Perquè es va fer rus. Va renunciar a la seva francesitat. I per una qüestió de diners, per una qüestió va renunciar a la seva nacionalitat per una qüestió d'hisenda. I a mi em sembla això molt poc ètic. I no el penso tornar a fer mai més. Ja m'ho poden demanar i implorar. És un actor, era un actor intuïtiu, sense escola, que tenia això, que es va abocar en el teatre, va començar amb el teatre, també, per fer una cosa molt, molt potent, molt excessiva, i després s'ha deixat anar, i ha fet una mica de tot, i s'ha anat com degradant aquest personatge, aquest actor, l'actor.
I et sap greu quan un actor que has doblat tantes
sí.
vegades veus que acaba així?
Sí, perquè... No, jo no vull jugar a perdre les meves conviccions.
De fet, doblar del francès diuen que és una mica més difícil que altres llengües llatines.
Jo potser perquè parlo francès m'han donat bastants actors francesos a doblar i últimament n'he fet bastants i vaig començar amb Liv Montand, no?
Parla molt ràpid.
Sí, parlen ràpid, però... Hi ha de tot, però hi ha bons actors, Hi ha bons actors. Diem que els bons actors són els anglesos, i és veritat. És veritat perquè... Però els francesos, déu-n'hi-do, Els francesos també són bons. El que passa que tenen una especificitat que sembla que sigui més rara perquè no és tan globalitzat, no?, el món francès. Però a mi m'agrada.
A l'any 2001... També sí. Et vam poder sentir a la pel·lícula Amélie, on vas fer el narrador.
El 3 de setembre del 1973, a les 6 de la tarda, 20 minuts i 32 segons, una mosca vironera de la família dels califòrins, capaç de batre les ales 14.670 vegades per minut, aterrava al carrer de Sant Vincent de Montmartre. I també en aquell mateix segon, un espermatozou carregat amb un cromosoma X procedent del senyor Rafael Polent es desmarcava del gran grup per arribar a l'òvul de la senyora Polent, de soltera Amandine Fouet. 9 mesos més tard, naixia l'Amélie Polent.
Alguna vegada t'ha tocat narrar documentals?
Sí, 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 n'he fet molts.
I t'agrada ser narrador?
Sí. Jo sempre dic que, esclar, buscar la veu neutra, és a dir, fer que el que dius tingui un cert interès, però no implicar-te amb el teu jo, sinó fer que sigui com una... hi hagi una naturalitat, és això de, tan difícil de que fan els mims, no? Que en diuen el punt zero. És a dir, que no hi hagi cap mena d'expressió que distregui del contingut i només mostrar el contingut del que estàs dient no és senzill, no? Perquè normalment el que es fa quan no saps com afrontar un text és implicar-te, no? És donar això que la Maife diu amb tanta gràcia, diu la enjundia, no?
La Maife Gil.
La Maife Gil diu, pots dir un poco de enjundia.
S'ha de tenir una veu especial per ser narrador?
Jo suposo que sí. Una veu potser menys personal, no? Que sigui estàndard, que no sigui reconeixible.
Clar, perquè si parles d'aquesta manera
és que fer un documental amb aquesta veu potser cansa una mica, no?
És allò
si
que també...
dius una cosa que tal, no sé què, dius, bueno, aquest on va, no?
Sí, és allò que també se'n diu una veu institucional, no?
Exacte.
Que moltes vegades, sí. Doncs, deu ser això.
I ho feia molt bé el Jesús Ferrer, això.
Home, ell va doblar... Sí, grans sí. Sèries documentals i sí. Tots els Catalunyes des de l'aire, des sí. Del mar i des del terra.
Jo vaig fer una que va tenir un cert ressò, que era El planeta blau. No sé si l'has seguit.
Sí.
Però aquest va estar bé, El planeta blau.
El planeta blau. Més del 60% del nostre planeta està cobert per un mar de més de 1.500 metres de fondària.
Un altre gran actor a qui has doblat fa relativament poc ha sigut Anthony Hopkins, per exemple, en la pel·lícula El pare, on es retrata la malaltia de l'Alzheimer a la perfecció.
A veure, qui sóc jo exactament?
És l'Anthony.
L'Anthony? Anthony és un nom bonic. Anthony, no troba?
És fàcil o difícil doblar Anthony Hopkins?
Els bons actors sempre és més fàcil. Aquí la dificultat estava en que no girava rodó. És a dir, que el serpentí, el cervell, li anava de dreta a esquerra i no sabies per què. És a dir, que aquest és el guió i la gràcia d'exposar aquest personatge era que anava de gairell una mica. I això sí que és caçar una mica la intenció quan no veus la lògica és una mica més difícil. I sí que és més bon actor del que potser sembla perquè aquí era bastant complicat, això. Era complicat. Però, esclar, tu el que fas és seguir la feina que ha fet ell. I penso que ho fa molt bé.
El 14 de març d'aquest 2022 ens va deixar l'actor William Hart, a qui has doblat més d'una desena de vegades.
Sí.
Quan mor un actor de doblatge, a qui li has posat la veu?
Molta pena. Molta pena. El William Hart, molta pena. Perquè recordo doblatges, vull dir que tu quan fas la feina també al voltant, també en paral·lel, hi ha les teves experiències... I el William Hart sempre l'he fet en situacions en què els records vitals també són forts, no?
Recordes alguna pel·lícula seva en especial que et marqués o que t'hagués agradat?
Aquest del foc al cos, o que és un thriller, però bueno, és una cosa més que un thriller, és una pel·lícula així més... No sé com definir-la. Però sí, aquesta mateixa, vull dir, ha fet molts personatge ha anat evolucionant, evolucionava molt bé. Era, es notava que hi havia sobretot una mirada de respecte i de reconeixement per part dels companys, no?
De fet, com comentaves, tu provenies abans d'iniciar-te en la professió de doblatge del teatre i actualment ets ponent de la secció de teatre, sí, de l'Ateneu Barcelonès, on fa recerca de la història del teatre.
Sí.
És en teatre en general o només en teatre català?
Faig teatre en català, sí. Ara s'ha publicat un llibre, he fet el capítol de referit al teatre, una biografia de l'Ignasi Iglesias, que és un autor de finals del tombant, vaja, del segle XIX al XX, que faig el capítol aquest del teatre. Faig una mica el dibuix, el perfil del context i l'obra de l'Ignasi Iglesias.
Has descobert alguna cosa, no d'ell, en general, o últimament, que t'hagi cridat l'atenció sobre el teatre en català?
Sobre el teatre en català, del teatre català més actual, no, faig el que puc, però no sóc un estudiós. Vull dir, sóc un estudiós més de la història del teatre català del segle XIX, el segle XX, sobretot el primer terç del segle XX. I he vist que hi ha coses més interessants del que sembla, i potser la pena és que desapareixen, és com si giressin full i podríem recuperar moltes més coses que no prosperen, no?
S'obliden massa fàcilment.
Sí, potser cada vegada més, no? Cada vegada és el vertigen, la velocitat. Jo dic, ara ja t'arribarà la meva edat, però quan arriba una edat que sembla que el temps agafa una embranzida que és imparable, no? Doncs amb el teatre també passa, no només d'una manera personal i subjectiva, sinó també això sembla que no mirem endarrere, no mirem la història, no som prou curosos amb el nostre llegat, i això em sembla que hauríem de recuperar una mica.
Era molt diferent el teatre del segle XIX al teatre que es fa avui dia?
Sí, ha evolucionat moltíssim. Clar, parlar del Rossinyol, del Guimerà, de l'Iglesias, fins que no arriba el Sacarra, és a dir, Barcelona canvia molt en molt poc temps, vull dir, perquè és una ciutat que passa de ser menestral a ser industrial i obrera, i després és a dir que hi ha moltes precipitacions, vull dir que són la Setmana Tràgica, la Primera Guerra Mundial, la Segona Guerra Mundial, el franquisme, tot això ho precipita tot i enterra moltes coses, vull dir, no permet que hi hagi, per exemple, això que es prometia, no? Tant culturalment, que és a partir de la República, que era un esclat d'idees i de possibilitats, però és clar, això s'estronca. Jo penso en Ucraïna, què passarà? No només es botza cases la guerra, no només són les bombes, sinó les relacions, totes les famílies que desapareixen, la gent que deixa de tocar el violí o el professor que deixa d'explicar una fórmula matemàtica, no? Tot això, recuperar això, és increïble i necessita molt de temps, no?
El teatre no deixa de ser una expressió artística literària, igual que ho és la poesia. Ho dic perquè, segons tinc entès, també has escrit molta poesia. Quins llibres tens publicats?
Alguns, però mira, jo n'he portat un ara. Sí.
Sí.
Jo el que sí que hi ha una cosa abans de passar aquí que m'agradaria, no sé si és que deixes l'oportunitat de parlar de tota una sèrie de persones que m'agradaria reivindicar, que són els lingüistes que van treballar amb els dobladors, amb tots els dobladors, vull dir, però els lingüistes que van treballar frec a frec amb nosaltres per descobrir, per trobar la manera adequada de fer que el català fos viu i fos adaptable al cinema.
Estem parlant dels anys 80, no? Quan
sí,
començava el doblatge en català. I qui són? Qui són?
Hi ha el Josep Maria Custodio, o la Mercè Sanabra, o Hi havia el Josep Maria Forquet, el Jaume Creus, l'Oriol Carbonell, el Jordi Mir, el Jordi Cornudella. Més actualment, aquests que... Me'n deixo molts, eh? Però hi havia el Carbó, que estava a TV3, treballant més directament i no estava a les sales. O hi havia, per exemple, tota aquesta és l'etapa del Vallverdú, que era el responsable de TV3, de la qüestió lingüística, i, o més actualment hi ha el David Arnau, no? Que és el que té el testimoni de tots aquests que van fer aquesta gran feina, i molts d'altres. Perquè teníem aquest repte del català i trobo que es va fer molt, molt, molt bona feina. No.
Doncs des d'aquí aquest reconeixement, sí. i que consti en acte. Parlàvem de la poesia, que també recites poesia sempre que pots.
Sí.
Què és el més important a l'hora de recitar poesia per tu?
Entendre que la poesia no és una... No hi ha un to de la poesia, sinó que cada poema és un món. I és un món diferent, que vol dir que hi ha una dificultat, una manera d'entendre malament, vull dir, com afrontar un poema, que és com si d'entrada ja tot fos una cosa sublimada. Ja com si només el fet de ser un poema ja haguéssim tots d'estar atents amb un estadi com si no toquéssim de peus a terra. I el poeta, quan escriu un poema, potser està enfadat, està emprenyat, està dolgut, o està trist, o està com estigui. Vull dir, però l'estat d'ànim s'ha de trobar, i trobar un estat d'ànim adequat a cada poema, que no hi ha les didascàlies, que no hi ha l'acotació, que no et diu com s'ha de dir, te l'has de fer teu, i has de trobar la manera d'entendre'l, no?
Jaume, ja per acabar, què és el que t'ha donat el doblatge al llarg de la teva vida?
Moltes històries, molts viatges, moltes aventures que no hauria fet si no hagués entrat en aquest món d'aquesta sala fosca, que és com una cosa molt vital, perquè és el cinema. He après a mirar el cinema amb detall. Si t'hi fixes, la gent que ha fet doblatge sap bastant de cinema, de com es col·loca la càmera, dels defectes que hi ha, de què és la seqüència. Esclar, entrem a reelaborar una mica aquests fragments tan diminuts, els takes, però després has de saber sortir i mirar la pel·lícula i entendre que la història està feta de fragments, però que no són els fragments. També, això, preguntaves per la poesia. Un problema de la poesia és dir els versos, un vers i un altre, i no veure el lligam que hi ha entre els versos i no dir el poema.
Jaume Comas, moltes gràcies per ser avui aquí i que et vagi tot molt bé.
Moltes gràcies.
Quan bufa la tramuntana, els gavians trapezistes s'instal·len a les embistes de la mar i de la plana, pentinats de motoristes. Tremoladissos com mòbils, com ocellets de paper, ingràvits en el vaivé, del sostre pengen immòbils, sense fil i sense esquer. Avisen si arrenca el bull des de roses a l'escala. El xup-xup de cada cala, el barboll de cada escull, fan que el remenen amb l'ala. Quan bufa la tramuntana, aventura llaminera, mil fulles passen frontera sense pagar a la duana, turistes que fan drecera. Arrenglarats com soldats, companyies de xiprers, resguarden camps i pallers, delimiten propietats i no en vegin els fruiters. Recorden els canyissars, tremolant esporuguits, arrogants però escanyolits, què se'n feu dels arrossars, font de feina i mil delits. Quan bufa la tramuntana, trastoca els cors i la lluna. D'ànimes ni una engruna. El mossèn toca campana. Pels carrers corre una duna. Volen els tocatardans, però no es perden les escenes. Amb llambregades obscenes veuen que el vent sense mans alça el taló de les nenes. Ni midó ni brillantina. El vent no respecta res. Fa que el plom no faci el pes. Treu brossa de la sentina i aclareix el cap espès. Quan bufa la tramuntana, per alguns és tas de fel. Més tothom li és fidel. Quan bufa la tramuntana, l'empordanès solca el cel.
Aquest és un poema,
Quan bufa la tramuntana, que vaig escriure, que és un poemari que es diu Postals de l'Escala.
La Vermella, un podcast del doblatge en català. Guió, Jordi Domènech i Marta Soler. Direcció, producció i edició, Jordi Domènech. Veu en off, Estel Tort.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.